És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 279, l'episodi 24 de la novena temporada. Ahir al vespre, Apple va presentar el nou iPhone SE de 4 polzades i el nou iPad Pro de 9,7. Analitzarem la keynote i ho farem en companyia d'en Raimon Lapuente, membre ocult i permanent de Mossega la Poma, i que ha vingut avui a estar amb nosaltres. Aprofitarem el fet que en Rai també és desenvolupador per parlar de, precisament, de iOS 9.3 i altres coses relacionades amb desenvolupament. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, col·laborador i membre de l'equip en Raimon Lapuente, codirector Marc Alier, i avui em toca a mi fer de control tècnic, postproducció, producció, conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de ràdio Caldes de Montbui. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma. Per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Molt bé, nois, doncs, keynote feta. Potser abans, Rai, si et sembla, a la segona part, perquè farem dues parts en aquesta conversa, ens expliques una mica què fas i on estàs, eh? Jo em fa molta gràcia i estic supercontent que el Raimon Lapuente, històric Mossega la Poma, un senyor que sempre rep tots els correus de Mossega la Poma, però que mai diu res si no és molt greu, estigui avui amb nosaltres.
Soc la consciència. Només actuo quan he d'actuar.
Quan has d'actuar, quan ens has de tocar el crostó, de manera molt més moderada que otros, eh?
I no mires a ningú.
I no miro a ningú.
Tu recordes bueno, arribar a sortir per la ràdio? De quan fèiem ràdio? Els 54 minuts, quan vam començar a sortir per emissores.
A Ràdio Art?
Sí. Sí, sí.
Sí?
Molt poc,
no,
però
no,
vaig
no, a Ràdio Art no, va ser quan vam... vas començar ja amb l'època de ràdio, o sigui, encara t'han sentit per la ràdio, si no, sí. No és novetat.
Sí, jo vaig parlar amb Ràdio Andorra, jo me'n recordo allò a la feina a l'hora del dinar.
Imagina't, vale, llavors ja estàs en la...
Estàs en l'ajo.
Fa temps, per això, clar, els dos últims anys... Sí, els últims dos anys me'ls he passat a Londres, dos i mig, amb la qual ara fa temps que no surto.
Vinga, anem per feina. A la segona part. Hi ha moltes coses, tot i que en Ràdio que no n'hi ha masses, jo crec que sí que n'hi ha moltes de coses del keynote que vam veure ahir.
Primer de tot, abans d'entrar en detalls, format i temps de durada, a mi em va agradar força, una horeta clavada, una hora i tres, per no mentir. I molt per feina. Tampoc tenia masses més coses a dir, o no han volgut dir més coses perquè
no, ells controlen el canal. Tenen, fixa't que és de la Apple, és l'empresa de tecnologia que no necessita utilitzar, i Google també ho té, que es crea els seus propis events i crea el seu propi hype. I això està molt... I això, bueno, doncs els hi permet controlar el discurs. I a mi, més que els productes que van fer, van anunciar, m'interessa el discurs que van donar. Perquè de productes no han tret masses. O sigui,
fet... Bueno, sí, ha de ser, està molt bé. Ara en parlarem. De totes maneres, hagut... goodbye a localització... Digues, Rai.
No, dic, hi ha hagut renovacions, però estic d'acord amb el Marc, que s'han centrat més en el tipus d'empresa que volen ser que no pas en quins productes et volen vendre.
I no heu notat que hi ha com una mena de justificació de per què costen tant? Vull dir, sí, som cars, però nosaltres reciclem. Som cars, però invertim en renovables. Som cars, però treballem en recerca clínica.
No, vale? jo crec...
És que està claríssim que... perdona, Rai, està claríssim que ells tenen claríssim que ells no guanyen diners fabricant hardware, perquè els hi fabrica Foxconn, i ells el que estan dissenyant és allò que diuen lifestyle, i igual que altres empreses, jo que sé, com Starbucks i companyia, estan tenen molt clar que els seus clients tenen una sèrie de valors o volen tenir el postureo d'una sèrie de valors, i llavors estan alineant la companyia amb aquests valors, començant per la privacitat, continuant per el reciclatge i després el tema mèdic, que també és una cosa que entenc que preocupa a tothom. Tothom té ganes d'estar sa i viure molts anys.
Rai, què volies dir?
Jo crec que ja hem passat aquest discurs de que Apple és car, potser era més al principi. Jo crec que s'ha perdut. Jo crec que és bo. Ja no, a ningú li interessa si Apple és car o barat. Si tu pots comprar un iPhone, te'l compres. I, de fet, hi ha molta gent que no se'l pot comprar i se'l compra igualment. El tema és tant, com diu el Marc, que Apple comença a preocupar-se de coses que abans no li preocupaven. És a dir...
Home, els van obligar, Rai?
Bueno,
recordem el 2006-2007, que va ser Greenpeace, que va fer la campanya aquella Greener Apple, i van començar a tocar els collons, a dir ei, que els iPods tenen obsolescència planificada perquè les bateries no es poden canviar, i van haver quantitat de documentals sobre obsolescència planificada cascant moltíssima Apple. Per exemple, si mireu el gran documental Comprar, Tirar, Comprar, és un document que el podeu trobar a YouTube, i és un documental on cascant Apple a pinyó.
Però,
Marc, bàsicament diuen, ei, aquí esteu fotent productes que duren el que dura la garantia, perquè quan s'acaba la garantia la bateria es mora, i quan algú us truca no esteu donant-se
Marc, resposta. Però hi ha una diferència. Tot i que aquest tema l'han anat més o menys traient en cada d'això, com per exemple quan presenten un producte, l'última slide abans dels preus és sempre la normativa green, o sigui, la normativa verda.
Sí, però ara no és així. Però han començat per això.
Sí, però la keynote d'ahir té una importància perquè posen aquest punt com el primer de la llista.
Sí, vale? Sí, no, exacte, posen-lo primer. I a més han dit una cosa que jo no havia sentit mai a Apple, i era dir, els nostres productes volem que es facin servir durant molt de temps. O sigui, hi ha un canvi de discurs superbèstia. De l'Apple dels anys de fa 10 anys, d'obsolescència planificada i canvia't l'iPod cada 2 anys, que bàsicament era això, el teu avi pot la bateria, te la cascaràs en 2 anys i compra-te'n un de nou i compra-te'n un de nou. No, estan dient, no, volem que els nostres iPhones, els nostres productes es facin servir, i quan no es fan servir més, que continuïn sent utilitzats. Perquè, evidentment, Apple a través de serveis com iTunes i companyia i l'App Store i tot això continua traient calés de totes les seves màquines actives.
I una cosa,
en canvi del discurs. En canvi del discurs.
No, sí. No és boquilla, per dos fets. Un, amb el teu iPhone antic pots anar a qualsevol Apple Store física i te'l reciclen. ¿Vale? I si no és molt, molt antic, fins i tot et poden fer alguna oferta de descompte.
Però evidentment, és millor
conservar. Però, perdona, als Estats Units, no crec que aquí funcioni, ho hauria de mirar, però als Estats Units segur, si no vols desplaçar-te a una Apple Store física, tens des de la web un servei que tu...
T'imprimeixes l'etiqueta i la pots enviar.
Gratuïtament. Per tant, no és boquilla, Vull dir, ho fan de veritat.
No, no,
per la part que els interessa,
és
també.
Que Apple sap, té molt clar que els periodistes se'n van en els abocadors aquests del tercer món, on la gent es dedica tens gent molt pobra i fins i tot criatures, extraient materials de les, que tenen valor de les plaques i bullint el PVC i aquest tipus de coses que foten i agafant uns càncers i unes malalties terribles per culpa d'això, i Apple el que no vol és que quan hi hagi una foto d'aquestes el nen estigui agafant un iPhone o que estigui agafant un iPad o que estigui agafant un MacBook. Apple no vol aquesta foto. I per tant diu, aquesta foto no ha de sortir, perquè si cada vegada, si surt això, una foto d'aquestes, sortirà a la portada del New York Times.
Sí, sí. El tema és tant que no pots evitar... Sorry. Ui, perdó.
Digues.
El tema és tant que no pots evitar... El procés de fabricació d'un ordinador és de lo més contaminant que hi ha ara mateix. I ara això, l'únic que tenen, bueno, està a Xina, ningú entre cometes ho veu, però això de moment encara no ho han canviat. Potser ho canviaran, o jo espero que ho canviïn, i que inventin un ordinador verd que es pugui reciclar tot i que no contamini quan el fabriques, però de moment no ha passat.
No, no, de moment no, però d'entrada que tinguin això, l'actitud, el canvi d'actitud, o sigui, per exemple, Apple com a empresa ha dit nosaltres volem ser 100% energies renovables. Hòstia, ja m'agradaria... Descarat que fent ordinadors i movent-los amunt i avall dels iPhones i dels MacBooks per embarco es contamina moltíssim una pila de coses, però ja m'agradaria que totes les empreses aquestes multinacionals diguessin no, escolta, tota l'energia que nosaltres consumim amb tot el nostre cadena d'aprovisionament de producció, els nostres centres de processament de dades, els Apple Stores, tot energia verda. Hòstia, no està malament, eh?
No, no, està clar
que totes les empreses grans. Tot, però només que, jo què sé, imagina que ho fes Zara. O que ho fes Repsol.
Ara millor de Repsol, que calli no? Que no, i que tingui un low profile. Perquè,
sí, després, de, i, després dels salvadors. També de totes... Em sembla que no estan per sortir amb coses d'aquestes.
Bueno, coses d'aquestes. Bueno, però fixa-t'hi que Apple en l'any 96 era l'empresa... O sigui, Greenpeace els va cascar moltíssim i sortien els documentals i tenien la marca negra de ser l'empresa d'informàtica de l'obsolescència planificada. I en 10 anys han canviat això, almenys en el seu discurs, i ho poden dir ensenyant-te vídeos. Igual, i a més hi ha una cosa molt interessant que jo crec que això... és més important de lo que ens sembla, i és el robotet aquest, com es diu, l'Ian, el robotet aquest que desmunta iPhones. ¿Vale? Perquè també la feina de desmuntar aquestes màquines i d'extreure aquests components és una feina feixuga i que ningú té ganes de fer-la. I el dic, fet... escolta, que la tenim automatitzada, vol dir que s'ho creuen molt, però és que, a veure, una de les coses està clar, tenim neu a l'abocador al Garraf a veure tota la merda que hi ha, i jo m'imagino un futur en el que hi hagin robotets anant per allà dintre i anant destriant les coses i recuperant els materials i que deixin d'agafar i contaminar l'aigua i
ja va sortir el Twitter, Marc, el Wall-E, Apple Wall-E.
Sí, de fet, perquè, de fet perquè puguin reciclar amb un robot, tot comença amb la fase de disseny de l'aparell. ¿Vale? Es dissenya per després poder ser desmuntat d'aquesta manera, si no, no es podria fer. Vull, abans d'entrar a productes, que portem 10 minuts i encara no hem parlat de productes...
És que ja ho hem dit, Tomàs, l'important no són els productes. L'important no són els productes.
Ho sé, és l'anàlisi interessant, però també s'ha d'esmentar que ens escolten a les ràdios, pobres, i està bé que ho esmentem.
Però tot això, que també l'interessa a les ràdios, eh? I em sembla que els productes els sap tothom.
Que sí, que sí. Però un esment... La declaració institucional inicial del Tim Cook en relació a la privacitat dels clients, la defensa de la privacitat dels clients, i una mica dient allò de que la confidencialitat de les dades dels seus clients va estar per damunt del que vulgui fer un govern de forma temporal. No? No sé com ho va explicar, però va ser molt curt, molt ras i molt institucional. No?
I no sé si has llegit la darrera notícia, i és que avui tenia que... El keynote aquest es va fer el dia abans, que hi havia d'haver-hi la vista aquesta judicial del judici aquest que tenen el Apple contra l'FBI. I l'FBI ha demanat un aplaçament.
Perquè s'ho estarà pensant. No,
no s'ho estan pensant. Primer de tot han fet una declaració i no, potser tenim una altra manera de hackejar aquest telèfon. Vale? Potser tenim una altra manera de hackejar aquest telèfon i tal, però bàsicament el que hi ha és que estan veient que Apple ha agafat molta potència en l'escena pública i política i l'opinió pública està molt informada sobre el tema, i si l'FBI perd el judici d'això, i a més en un any d'eleccions, no oblidem, el que pot passar és que senti jurisprudència en contra de l'FBI. I com que l'FBI comença a veure que poden perdre aquest judici, el que estan fent és parar-ho. Perquè no hi hagi sentència definitiva i que no senti jurisprudència.
És que
compte
vaig sentir en un programa anterior que vau parlar una mica sobre això i no crec que sigui el tema ara, però jo he llegit molta documentació tècnica sobre el tema i és que Facebook, mare meva, l'FBI no necessita Apple. És a dir, el telèfon que tenen
Facebook
a les mans...
FBI...
El telèfon que tenen a les mans, l'FBI no necessita Apple per hackejar-lo, entre cometes. És a dir, el backdoor és per les noves versions del telèfon, no per la que tenen, que és antiga. Amb la qual cosa, tot això ha sigut una mica una mescla...
És postureo.
No sé ben bé si és postureo, si és un intent de l'FBI per tenir més poder sobre aquesta companyia, però el fet és que...
No és aquesta companyia, és que són totes les empreses. És a Estats Units hi ha una tendència des que va haver-hi els atacs de l'11 de setembre que s'estan dedicant a crear-se en un any en un estat de vigilància completa i volen generar tota la jurisprudència possible. Per exemple, tenen les lleis aquestes del terrorisme que ho apliquen a qualsevol cosa. A coses que originalment no estaven intencionades, no eren terrorisme. Però ara, no, si passa qualsevol cosa, t'apliquem la llei antiterrorista perquè llavors qualsevol tipus de garanties judicials no te les tenim que donar.
Ja, llavors, mira, desgraciadament...
Volen generar jurisprudència perquè, evidentment, jo entenc que la gent que, els senyors aquests de l'FBI, que tenen que lluitar contra el crim i defensar la pau i la justícia, així com en Batman, doncs, volen tindre tota la llibertat d'actuació que ells creguin i necessitin. I tindrà el màxim d'empar legal, en comptes, però en principi jo crec que l'empar ens l'hauria de donar les constitucions de cada país als ciutadans, a més, perquè en principi jo crec que aquestes forces ens han de defensar a nosaltres i no ens hem d'estar preocupant de defensar-nos nosaltres d'ells, com és el que passa de vegades, que és molt trist.
Desgraciadament aquest tema és més present que mai després del que ha passat avui a Brussel·les, però... Jo sóc de la idea que la privacitat no hauria de ser un dret i no com se'l volen patar.
Mira, aquest no és un podcast polític, però jo a vegades em fico en fregats i per tant no m'importa. Hi ha un problema amb el tema del terrorisme i és si el terrorisme, les accions del terrorisme contra una societat obliguen en aquesta societat a convertir-se en una cosa que aquesta societat no era, el terrorisme guanya. Si el terrorisme es converteix a tots en uns paranoics i renunciem a totes les nostres garanties i drets, de cop i volta, pues el terrorisme guanya.
Sí, sí,
i això és el trist.
Això estic
d'acord. I això és el que els ha passat als Estats Units amb el 11 de setembre i anem camí de que ens passin aquí. O sigui, que el que passa és això, és que el terrorisme és generar por i aquesta por, com que la tenim i canviem la nostra conducta i canviem les nostres lleis, tenim por i el terror guanya.
Mira, Londres és la ciutat amb més càmeres de vigilància del món.
És una bogeria.
I com és? Ho notes, això?
Va sortir amb un documental després dels atemptats que van haver-hi abans dels Jocs Olímpics. I tu veus les càmeres. Quan tu vas parlant després les càmeres i és una passada, realment. Mm-hmm.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Bueno, anem a aparells, va.
Anem a parlar d'aparatos
i
a parlar
d'aparells.
Mira, abans de parlar d'aparatos, com que jo crec que no hi ha aquelles coses interessants, jo voldria parlar de software, perquè el software també és un producte.
Sí, han ficat el del flux. Bueno, el flux, això de ficar la temperatura de color adaptativa en funció de l'hora que sigui i a l'última hora doncs, tens una pantalla amb els colors més aviat càlids que ajuden a dormir. I jo porto gairebé mig any amb el flux instal·lat en el Mac. I em va molt bé, o sigui, em costa menys
a
dormir-me.
Anem a posar la gent sobre avís. Les pantalles d'ordinador i tablet i mòbil emeten una cosa que es diu llum blava, si no em vaig errat. Aquesta llum blava activa el teu cervell i et Perdó, és que em surt en anglès.
Són freqüències que veus... És pel mateix motiu que quan veus que la llum entra per la finestra al dematí, et despertes, i per això a l'estiu hem de fotre les persianes, perquè si no ens despertaríem a les 6 del dematí.
Exacte. Doncs hi ha molts estudis que diuen que mirar les pantalles dels dispositius és dolent per aquesta llum blava, i el que hem fet és canviar el color que emet la pantalla.
Canviar la temperatura de color.
Exacte. I que ens farà, en teoria, anar a dormir millor, que és una cosa que no passa i que és un problema.
Algunes persones, a mi, per exemple, em serveix, eh? I l'altre dia en Canyet ho deia, i en Carles Canyó també és molt fan del flux.
Sí, el que a mi em sap greu
ja no em falla mai.
És... coneixeu l'expressió Sherlocked? Entre els desenvolupadors.
En els desenvolupadors de flux els hi han tret. Sí. Els han deixat amb el cul en l'aire.
I no els hi han fet ni una menció.
Bueno, no els hi han tret en el Mac, eh?
No. Simplement els hi han copiat la funcionalitat, que per mi és una cosa que és una mica trista. Vull dir, vas a copiar-los? Vale, perfecte. Doncs els hi fas una oferta perquè tens pasta a Marsalva i ja està. I quedes bé, tio. I és una cosa que Apple no està fent bé. Vull dir, si has de copiar una funcionalitat, amb una mini startup de dos tios, tio, compra'ls i la startup, no fotem, que és que tens pasta mansalva. Per mi és un tema de bueno,
d'actitud, sí. I de reconeixement de l'esforç dels programadors. Jo sempre he defensat des que vaig passar a Apple de que els programes s'han de pagar, sobretot quan provenen d'això, el Martin, la seva nòvia i el cunyat. Bueno, Rai, què volies dir de software? M'interessa la teva opinió, ja que pels oients que no el coneixen, el Rai està ficat en temes de desenvolupament de software, específicament en iOS, sí. No? Què volies dir?
Una cosa superdestacable és que Apple porta liderant el tema del health, de la qualitat de vida, des de fa temps, des de l'iOS 8, crec que és, amb el Health Kit. És una cosa superrevolucionària. És una cosa que permet als desenvolupadors pujar dades, permet que la gent comparteixi dades i converteix una cosa que no existeix, que és un repositori de tot el món de dades mèdiques de gent que és superútil crec que serà superútil en el futur per... No caldrà anar a fer estudis estadístics.
Ells van posar els exemples aquests del Parkinson que hi estan treballant.
Sí, Marc, digues.
I el que han tret ara és el Care Kit, que bàsicament és un conjunt d'APIs que a més han fet open source per crear aplicacions per fer el seguiment del tractament intensiu. Perquè bàsicament el que diuen és que una persona va al metge o ha estat ingressat i tens infermeres donant-li el tractament i la medicació super, super pautada, i després et donen un paperot i te'n vas a casa i t'has de pautar tu el medicament. I es veu que la gent no segueix les instruccions. Però després també hi ha una altra cosa, que és que el cap...
Deixeu-me afegir un tema clínic. El que permet fer el CareKit són screenings, és a dir, mostreixos de població que té una patologia, que està sota un tractament, que té una malaltia, de forma massiva, amb un temps supercurt. I aquestes dades arriben a una base de dades d'anàlisi anonimitzades. Vull destacar aquest punt perquè algú havia preguntat alguna vegada. Es pugen anonimitzades.
Això és el research kit, eh? Això és el research kit. El care kit és el personal, és dir, tu tens
un... Però el care kit no surt del teu telèfon, el care kit és cosa teva.
No, exacte, és cosa teva. Però el que és molt interessant és que, a veure, quan a tu t'agafen i fan la prescripció d'un medicament, el problema està en que hi ha estudis i tot va per estadística. I quan tu et prens aquest medicament, doncs, hi ha una campana de Gauss dels efectes que fa aquest medicament, i assumeixen que tu estàs exactament al centre de la campana de Gauss.
La
dosificació és pensant que tu estàs...
Campana de Gauss. Ah, què és això?
Bueno, una distribució estadística. Estàs tu en el centre de la distribució estadística.
Un barret, sí. Com un elefant.
Bueno, és una campana, escolta, forma de campana. Una campana i un barret, si fa no fa. Bueno, doncs la idea és que utilitzant eines com l'Apple Watch o altres eines, diguéssim, de seguiment biomètric, el que fan és poden analitzar quina és la teva reacció de diverses constants vitals en funció del medicament que després, de la mateixa manera que oferien a dintre l'hospital. Però això és quan tu vas pel carrer. I d'aquesta manera poden agafar i et poden afinar quina és la medicació que t'has de prendre, i també prendre una cosa que és allò que parla amb Tim Ferriss, de quina és la mínima dosi efectiva. que amb els medicaments, que bàsicament són elements tòxics, només el que acabaria és la dosi, doncs trobar la mínima dosi efectiva perquè et faci algun efecte, doncs està molt, és molt interessant.
És simplement, volia destacar el tema de que Apple s'està ficant amb això i ho està fent perquè creu que ho ha de fer, i és una cosa que Tim Cook va dir.
I perquè creu que farà molts diners.
Sí, però exacte. Amb el tema de l'accessibilitat, per exemple. Em sembla que va dir alguna cosa com l'accessibilitat no ens dona calés, m'importa un colló i ho seguirem fent, i ho va dir així tal qual en anglès. I crec que és bo que faci, que prengui accions com aquestes. A més, tot aquest software és open source, el qual és destacable per part d'Apple, que normalment és una empresa tancada.
Ara fa uns anys, ara no sé com està, perdona Rai, ara fa uns anys van haver-hi una sèrie de notícies relacionades amb el tema de les companyies asseguradores i aplicacions mòbils per, diguéssim, per d'assistència. O sigui, gent, per exemple, les aplicacions aquestes de text-to-speech o aplicacions que amb la càmera et reconeixen coses o coses que d'alguna manera et poden donar accessibilitat utilitzant el mòbil. Llavors, el que passava és que les companyies asseguradores no volien agafar i finançar-te el telèfon, que era una cosa molt més barata i que feia moltes més coses que tecnologies específiques d'aquestes per accessibilitat, que són caríssimes i que fan menys coses. Mm. Perquè la companyia t'està dient, no, és que el telèfon també el pots fer servir,
sí, però encara no està solucionat.
És una altra cosa. Això encara no està resolt. I realment el que sí que hi ha és que amb un telèfon que tens una quantitat de sensors, o amb l'Apple Watch que tens una quantitat de sensors, o amb els dispositius Android, amb els dispositius Android també, i fins i tot els Windows, tens una quantitat de sensors bestial i una quantitat d'informació i una potència de càlcul que pots fer allà. I pot ser molt més que amb el hardware específic que s'està utilitzant en moltes d'aquestes tiflotecnologies. I és un drama. Fins que les companyies d'assegurances no se'n donin compte de que la gent no vol un telèfon gratis, que sí, però, cony.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Bé, ja haureu notat que avui l'episodi no és normal. No podem estar a la universitat perquè és tancada per vacances de Setmana Santa i estem enregistrant el podcast o el programa d'una manera diferent. Interrompeixo la tertúlia que estem tenint amb Apple per parlar-vos de coses de la comunitat, i de seguida reprenem per parlar finalment dels aparells que es varen presentar ahir a la Keynote de la casa de Cupertino. Bé, doncs el primer que us volia comentar són ressenyes, que ara feia temps que ningú ens deixava cap ressenya a iTunes, això que algú que es queixa de que sempre esteu demanant ressenyes i comentaris. I doncs sí, ens heu deixat comentaris al compte d'iTunes de Mossega la Poma, ja sabeu que si ho feu ens ajudeu a difondre el programa. Un d'ells és d'en Corretger, no posa res més, diu: podcast molt recomanable, toca temes molt variats i camina molt, molt bé. Moltes gràcies, Corretger, per aquest comentari. L'altre ve d'un usuari que es diu Mactuan. Diu: són ja molts anys i no puc deixar-ho. Jo creia que feia un consum responsable d'aquest podcast i no me'n puc desempallegar. I el pitjor és que m'agrada molt, us aviso, que si el consumiu amb freqüència us enganxareu. Au, ja ho sabeu. Doncs, Mactuan, també moltes gràcies pels comentaris a iTunes. Busqueu Mossega la Poma i allà dintre, on estan els podcasts, ens deixeu un comentari. També a l'episodi anterior vam començar a rebre els vostres audiomails amb el contingut d'una primera fase de l'enquesta que estem fent als oients de Mossega la Poma, vosaltres. Per participar, ja ho sabeu, és molt fàcil. Registreu un àudio, des d'on sigui, el mòbil on sigui, i l'envieu per correu electrònic a joparticipo@mossegalapoma.cat. En aquest correu ens expliques des d'on i des de quina aplicació ens sents, si algun cop has pensat tu en crear un podcast o només t'interessa com oient, i finalment pots afegir el que vulguis en aquest àudio. Aquesta setmana hem rebut més àudios i us passem tot seguit un d'en Guillem Hernández.
Hola, amics de Mossega la Poma. Soc el Guillem Fernández d'Esplugues. Us dic amics, tot i que no us conec, però és per aquella sensació que tenim a vegades quan escoltes molt a unes persones que encara que no les coneixis et fa l'efecte com que són amics. En resposta a la primera pregunta de des d'on escolto Mossega la Poma, doncs jo normalment l'escolto mentre, com diuen els anglesos, mentre faig commuting. He passat el darrer any i escaig treballant principalment a Dublín i la veritat és que cada vegada que anava a la feina em posava el vostre podcast, donava bastant de gust sentir algú parlar en català de coses de temes que t'interessen. Ara que sóc aquí, doncs segueixo, tot i que el commuting és molt més curt, segueixo escoltant-lo i també els primers minuts mentre prenc el cafè a la feina, abans de començar-ho tot, m'agrada molt, molt escoltar-vos. La segona pregunta, que és si m'he plantejat alguna vegada fer un podcast, la veritat és que alguns cops he fet petites incursions, més que podcast han sigut xerrades que he fet amb amics relatives a algun event que hem anat, que hem participat o alguna cosa així, però posar-me seriosament no m'hi he posat. Ho he intentat un parell de vegades, però m'he donat compte que el principal problema que sempre he tingut ha sigut la continuïtat, el trobar temes, coses que posar. I per tant, ara m'he plantejat fer-ho seriosament, però fer-ho d'una altra manera. En comptes de fer com vosaltres un podcast així continuat, el que vull fer és una sèrie temàtica dedicada a un sol tema. En aquest cas, per exemple, el primer tema que m'agradaria tractar és precisament com ser un desenvolupador indie, que és el que jo em dedico. M'he trobat amb molts problemes i crec que és un tema que pot interessar força gent. Així que sí que m'hi he plantejat i espero que el fet de dir-ho així doncs em pressioni d'alguna manera per posar-m'hi. Aquesta part de digues el que tu vulguis, m'agradaria aprofitar-la primer per felicitar-vos. Feu un podcast realment acollonante, és una passada, m'encanta escoltar-ho i m'ajudeu molt i suposo que a mi i a moltíssima gent, amb la qual animar-vos a que seguiu endavant amb el podcast perquè feu una tasca realment impressionant. I la segona és aprofitar per això que us he dit abans que m'estic plantejant lo de fer la sèrie, i tinc les meves dubtes si fer-la en català o en castellà, perquè bueno, cada cosa compensa. A mi em ve de gust fer-la en català, però per una altra banda sóc molt conscient de que la quantitat de gent o el públic al que arribarà si la faig en castellà és molt més gran. I m'agradaria que m'ajudéssiu a prendre aquesta decisió, a convèncer-me, o fins i tot si penseu que s'hauria de fer en totes dues llengües o... Bé, és una duda existencial que tinc, a veure si m'ajudeu a resoldre-la. Moltes gràcies i endavant.
Guillem, primer disculpes, que t'he canviat el cognom. No crec que sigui el primer de dir-te Hernández en lloc de Fernández. mala vida, eh? bé, doncs això de podcaster. És curiós, eh? Més d'un... Alguns heu dit que no us interessa això del podcasting, que només ho consumiu com oients i ja està bé. Però no, estem 50-50, eh? Hi ha alguns de vosaltres que us heu dit que sí que us interessa, com és lògic, us qüestioneu si val la pena, si no li podeu donar una continuïtat. És cert, engegar un projecte d'aquest estil, si no pots donar-li vida és complicat, si no pots fer-ho amb certa regularitat no paga la pena. Però bé, és interessant que... vam fer la pregunta una mica així com de casualitat i és bo conèixer la vostra opinió. Ets programador indie, dius que estàs interessat en fer un podcast d'aquesta... per ajudar la gent que també estigui en la mateixa situació que tu, que són programadors independents, i ens pregunta si català o castellà. Aquest debat és clàssic dels que fem producció d'àudio, vídeo, producció multimèdia a Catalunya, i primera és bo preguntar-s'ho, fas bé, nosaltres també ho vàrem fer en el seu moment, i home, la defensa del català crec que és un tema que està... que és un plus, és un afegit d'expressar un podcast de qualsevol temàtica o un contingut de qualsevol temàtica amb la rigorositat, qualitat que tu vulguis i poder-ho fer amb la teva llengua. Aquí jo crec que hi ha dues variables que has de tenir en compte, potser més, però jo crec que certament dues. Una és la fins a on vols arribar, és a dir, a quina audiència vols arribar. I aquí, clar, decidir si l'audiència són de 7 milions o de 300, potencial, és un interrogant que cal resoldre. Clar, en castellà, per poc que comencis i per poc que arribis lluny, arribes a una audiència molt més llarga, àmplia, en podcast. També és cert que tens més competència. Per tant, si ets nicho o no, és un tema també a plantejar-se en relació a la llengua a escollir. I l'altra variable és la monetització. Pocs oients però fidels que puguin ajudar-te via donacions, via afiliats, via el que sigui, a mantenir el podcast, perquè, clar, encara que no, ningú guanyem diners de moment amb això, i és molt difícil guanyar diners en català o en castellà fent un podcast si no tens un patrocinador a darrere especial i és una temàtica molt concreta. La monetització clàssica per vies d'afiliats, vies de donacions, va molt lligada al gruix de l'audiència, d'acord? I aquest és l'altre tema, l'altra variable que t'hauries de plantejar. Molt bé, doncs ara escoltem el segon àudio que ens ha arribat, que ve sí de David Solsona.
Ei, com anem, Moseguis? M'encanta el podcast i us escolto sempre al cotxe amb Podcast Addict d'Android. El tema de com fer un podcast, la veritat és que m'interessa per curiositat i crec que si trobés el temps i sobretot la gent per fer un equip, seria una cosa que m'agradaria. Vinga, una abraçada.
David, moltes gràcies. De veritat, un honor saber que ens escolteu. Estem molt agraïts de que ens feu arribar els àudio correus i nosaltres punxar-los, passar-los aquí a tota l'audiència. Reprenem la tertúlia, ara sí, espero, parlant de les novetats sobre els nous iPhones i el nou iPhone i el nou iPad. Bueno, escolta'm, estic molt content de que portem 22 minuts i encara no hem parlat de les novetats de hardware.
Exacte, és que no ens interessen, tu.
A veure, l'iPhone SE, que és el que van anunciar ahir, és un iPhone 6S, és el darrer que han tret, per entendre'ns, però encabit en un iPhone de...
És una caixa en la caixa de l'iPhone de
l'iPhone 5S. I, a més, bueno, hi té tres cosetes menys, que és el 3D Touch, allò que apretes i et surt i fa coses que no està, que jo no l'utilitzo gaire, si vols que digui la veritat, en l'iPhone 6S. També té el Touch ID, el botonet aquest que toques per identificar, crec que és de la primera generació, i la pantalla frontal continua sent de les antigues, perquè et fas els selfies, per entendre's. L'altre no, l'altre és...
La càmera frontal.
Exacte. Però ostres, potser aquí no ho notarem tant pel tema dels impostos. Jo crec que als Estats Units l'aposta que fa Apple per posar un telèfon que és l'última tecnologia, porta un A9, vull dir que és l'últim processador, a un preu significativament més baix que el que hi havia ara.
$325?
No, 399 napos. Són 399 napos. Que a molts estats els impostos són mínims, vull dir que
està a prop, diguéssim, està a prop dels d'alta gamma de Xiaomi i coses així.
Sí. Correcte. Per mi això té un sentit, i és que sembla, després parlarem dels iPads, que em sembla tot el contrari, però en el territori iPhone Apple crec que està fent un endreçament de la pel·lícula i veig una... al nivell d'Apple, no estem parlant d'un telèfon de 100, no és un Wiko de 100 euros, amb tots els respectes, ja sabeu que Wiko n'hem parlat i ens agraden, per temes d'Android. Jo crec que està posant una mica la base de tenir un telèfon potent d'inici de gamma a un preu per Apple.
Però hi ha una cosa que no estan explicant, és aquest telèfon de 4 polzades, per qui és? Qui és el client? Qui és el seu mercat?
A Àsia, claríssimament, eh?
És Àsia? Sí, però Àsia també tenen, són molt fans dels telèfons molt grossos.
No crec, no crec que el client sigui Àsia, eh? Simplement és un subconjunt de gent que no li agraden els telèfons grans. És tan simple com això.
Ara us en diré una. Per exemple, nens, tu tens una criatura de 10 o 11 anys i li vols comprar un telèfon i dius, mira, et poso sobre la taula un iPhone, és un iPhone i té 4 polzades. Està d'acord amb les teves manetes, perquè encara no tens unes manasses de ganganàs i, a més a més, no és tan car. I, a més, està integrat dins del meu ecosistema.
I una altra cosa, també.
O sigui, jo veig el mercat aquest del nen i això no ho diuen perquè...
I no només del nen, Marc, no només del nen. Hi ha tot un conjunt de població, tot un conjunt de persones, d'usuaris, de clients d'Apple, que no volen telèfons grans. No, jo tinc amics que, hòstia, l'iPhone 6 normal, vale, o el 6S, el troben gran. Estan treballant, estan en un taller, no el poden portar a la butxaca perquè és massa gran, tenen por que es trenqui. Un de 4 polzades ho troben molt més raonable. És molta gent que no és tequi, que no, com nosaltres, que nos flipamos con un xip pequeño, però hòstia, hi ha un preu que els estàs donant un iPhone per $400, hòstia, igual s'ho pensen, saps?
Però fes dir que el mercat aquest dels nens no l'han posat a sobre la taula i jo estic segur que hi haurà molts nens que els hi caurà això, perquè cada vegada l'edat d'entrada en el telèfon mòbil és més petita i això no es diu, o sigui, ens ensenyen fotografies i vídeos de nens fent servir iPads perquè socialment a tots ens sembla molt bé que tinguin l'iPad i que facin servir aplicacions educatives,
però nens amb iPhone no està tan ben vist
el nen que porta l'iPhone fent coses. Sí que hi ha el nen petit que canviant les fotografies que li ensenya la mama, però el nen pel seu compte amb el telèfon no. I en canvi sí que és una cosa que veus pel carrer. I que quan veus, jo ahir vaig veure aquí a Porto Colom, vaig veure nens que estaven fent una regata i estaven descansant fent l'entrepà i tots amb el puto mòbil. I això és una cosa
interessant. No us fa pensar per què Apple no ha tret simplement un dispositiu de tamany més petit amb el disseny del nou iPhone i ha reciclat l'iPhone antic?
Perquè tenen que dissenyar una cosa nova.
I no hi ha una part... ara que ho dius, se'm va passar pel cap veient la keynote i després se'm va oblidar. Aquí hi ha coses que pot ser de reciclatge de components que ja tinguessin fabricats, saps el que vull dir-te? No hi ha una mica això? Mira,
bueno, i també el procés d'IMSD, Tomàs.
Aniré, sí.
Si han de posar-se a dissenyar una nova carcassa i una nova sèrie de coses, han de fer una quantitat de proves, històries. Us en recordeu de l'antena Gate i tot aquest tipus de coses? O sigui, ells saben que la caixa de l'iPhone 5S és una cosa que està superprovada, que saben com funciona a nivell de ràdios, que sap com funciona a nivell d'antena, que sap a nivell, diguéssim, de tests de caiguda i tot això. O sigui, el desenvolupament d'IMSD d'un nou tipus de carcassa nou són molts quartos. Llavors dius, escolta, és una cosa que funciona, la gent no té identificada com alta gamma, li fotem el color rosa aquest rose gold així Dimitri i tira, i ja tens això. No, desenvolupar una nova carcassa de 4 polzades és molt car i no ho necessiten, és un telèfon prou maco.
Mireu, jo us...
Vale.
Una mica d'info. Tot això ho deia, jo vaig tenir la sort l'any passat d'anar a una conferència que va donar el Johnny Ive a Londres. Vosaltres sabeu que el Johnny Ive és anglès.
Oh.
I vaig tenir la sort. Sí, no vaig poder estar a la mateixa sala que ell, però vaig estar a la conferència. I va deixar anar moltes informacions molt bèsties. Per exemple, que Apple no es fan dissenys, o que inclús ell no és partidari de dissenys sobre un sketch o sobre un programa, sinó que tots els dissenys es fan a mà, es fan amb dispositiu físic. I que molta part de l'IMSD d'Apple és si la carcassa té 3 mil·límetres és massa gruixuda, si la carcassa té 1 mil·límetre és massa prima, i que molta part és trobar que el gruix ideal i el material ideal és 1,3 i quins són els límits de la física. És a dir, Apple, 1, juga amb els límits de la física en els seus dispositius. I dos, jo crec que si no hi ha un dispositiu amb el mateix disseny amb tamany petit, és que no l'han pogut fer, simplement. Tal com Ive va plantejar-ho, és així. Digues, Marc.
I també fixa't que si fos massa, les coses siguessin massa, massa primes, arribaríem al concepte aquell que dèiem abans fent broma del tallador de formatge. O sigui, un telèfon massa prim arriba a estar, pot arribar a estar esmolat i a ser perillós. No, és... si se't cau, imagina't que un telèfon de vidre se't cau més prim que el gruix actual, se't cau sobre el peu quan vas descalç, et pot fotre mal, eh? És a dir, compte, eh? O sigui, és això, hi ha coses que és massa prim i potser ja no ens interessa arribar a algo tan prim. I està bé que hi hagi un límit ja, eh? Perquè...
Jo crec que respon més a problemes tècnics. També va mencionar, es veu que hi ha una gran... tu pensaries que Apple envia uns dissenys a Foxconn i ja està. No, no. Els enginyers industrials d'Apple, dit per el Johnny, fan rutes de... En plan... van visitant les diferents fàbriques que tenen repartides pel món, ells, tot l'equip de disseny, mirant els processos de fabricació i mirant i treballant amb ells. És a dir, tot el disseny dels dispositius Apple es fa amb consonància directa amb Foxconn o les empreses fabricants. És a dir...
No, clar, és molt important el procés de fabricació.
I això és el que fa Apple única i del que es queixava Johnny Ive, que en aquesta conferència es va queixar en plan... vull dir, va dir la paraula fuck en algun moment de... Hem estat 9 anys desenvolupant aquesta tecnologia amb les restriccions tecnològiques que tenim, etcètera, etcètera, i alguns cabrons en 6 mesos ens l'han copiat.
Queden pocs minuts, queden 9 minuts de conversa i vull parlar un moment també, Rai, del que estàs fent, però abans, iPads. Ahir va sortir un iPad Pro petit de 9,7 polzades. És pràcticament...
256 gigas?
Sí, sí, és un iPad Pro com el que té el Marc, que estàs molt orgullós i cofoll, permet utilitzar el d'això, el llapis
el i
és que també té el pencil, eh? Però, per cert, acudit, i no diguis, Marc, que tu ja saps la resposta. Com es diu llapis en anglès, Rai?
Espera'm, no és pen, cony.
Pencil.
No, és pencil, anava a dir, sí.
Sí, pencil. I saps on es fabriquen els llapisos?
No. Depèn.
A Pensilvània, tio.
Ah, per favor, Tomàs.
A Pensilvània.
Mare meva.
Momento, Carlos Caño.
No, per favor.
Em mossega la popa.
No.
És com a Vic que fan bolígrafos, home.
Sí, doncs, exacte. Doncs tornem als iPads. Els iPads, això, l'iPad Pro petit està bé. Jo crec que Apple té un... Hi ha dos players aquí molt importants on hi ha un gran debat, que és qui es menja tot un territori que no, és no són de tequis, perquè els tequis continuem utilitzant els ordinadors perquè
sí,
els necessitem,
no tequis
i altres persones. No ho podem evitar. Però els iPads, l'iPad Pro gran està molt adreçat al món del disseny, Marc, sí o no?
Molt.
Molt. L'iPad Pro ho hereta, però l'iPad Pro de 9,7, el més petit, però jo crec que... hi ha tot un... Hi ha una enorme població, hi ha un gran grup d'usuaris que poden abandonar el PC clàssic o el portàtil clàssic de tota la vida i tenir un altre instrument, que és una tauleta. I aquí hi ha dos grans lluites. La Surface de Microsoft, que és un bon producte, un molt bon producte per substituir un PC clàssic, i l'iPad. I s'estan barallant per les escoles, s'estan barallant per les universitats i, de fet, abans de presentar les característiques del nou iPad, ho van esmentar, que estaven en aquesta lluita de voler captar gent que abandona el món del PC o portàtil tradicional.
Mira, Tomàs, em deixes dir-te una cosa? Jo crec que aquí Microsoft a la llarga perdrà la batalla.
I no estic segur, Marc.
No, t'explico per què. Dic, hi haurà una hi ha la batalla, diguéssim, de l'actual usuari de PC que aquesta, diguéssim, Microsoft la conservarà. Perquè, bàsicament, hi ha un llibre que vam proposar l'altre dia a Zeta Testers, que és el Who do you want your customers to become? En qui vols que es converteixi el teu client? I un dels casos d'estudi que hi ha és Microsoft durant molts anys, des del 85 fins al 98-99, que era el 2000, va estar treballant, transformant els seus clients en fer que tots els usuaris de PC ens convertíssim en experts usuaris de PC. i vam dedicar molts de temps, moltíssimes hores, tant tu com jo, com molta gent que ens escolta, vam dedicar molt de temps a ser molt competents en afinar el Windows, i sabíem fer servir el panel de control, sabíem entrar en el registre, sabíem tocar el config6, sabíem fer moltíssimes històries que en realitat no ens permetien ser gent més competent o més bona, simplement fèiem que els nostres PCs...
Que no servien per una merda, només per perdre el temps.
Els nostres PCs funcionaven de forma molt més fiable, perquè nosaltres en sabíem més, i només això, doncs, si a la teva competència al seu PC no li funciona i al teu sí, ja ets més competent, però actualment no. Llavors, el que sí que és, hi ha molta gent que arrossega tot aquest coneixement i està molt còmoda, perquè ja és expert en fer servir Windows, però la canalla, la gent jove, no vol aprendre a ser més competent fent que el seu PC continuï funcionant i aquest tipus de coses. I el que volen és que la cosa agafi, entri i funcioni. I un nano que ha començat, que ha treballat amb aplicacions d'Android o que ha treballat amb aplicacions iOS o iOS o Android, li fots Windows i te'l fot per barret directament, perquè és que no tenen temps de passar per aquesta corba d'aprenentatge. I llavors la guerra de les edats, Microsoft la va perdent, perquè els usuaris competents en Windows ens anem fent vells. Però igualment actualment el Windows, el Surface Pro és més útil que l'iPad Pro perquè Apple encara no té l'iOS afinat per fer feines de desktop. Jo crec que aquí se li ha de donar temps a Apple que trengui l'iOS 10 i segurament l'iOS 11 perquè la cosa estigui afinada. Jo ho he dit moltes vegades, jo necessito encara el meu Mac perquè encara no tinc els workflows apamats, però jo tinc moltes ganes de veure què porta iOS 10.
Aquí hi ha dues coses que estem una mica adreçant. Primer, jo crec que els dispositius, en aquest cas els iPads, simplement els han actualitzat. I he seguit diverses discussions a Twitter sobre si la gent segueix treballant en desktop perquè no es pot crear contingut en mòbil o tablet. Jo crec que tablet ha canviat la forma que tenim d'entendre el treball o la comunicació amb el dispositiu, però que encara hi ha feina per fer. És a dir, la revolució de la forma de treballar encara no ha arribat, encara tenim els nostres processos, com diu el Marc, molt, molt inherents a un mouse o a un teclat o a un estilus, i que en algun moment algú, espero, se li acudeix una forma de treballar millor amb aquests dispositius. I jo crec que això vindrà, i vindrà en breu, i no sé si serà el parlar i amb l'ordinador o fer servir el llenguatge dels símbols, però el fet és que la forma de treballar amb els dispositius no està afinada del tot. I que el progrés vindrà per aquí.
I nosaltres tenim, diguéssim, la tendència, nosaltres the goat throws to the mountain, la cabra tira pel monte, i nosaltres, diguéssim, estem molt habituats al PC i per fer les tasques que estem acostumats necessitem d'això, és el trackpad i el teclat.
Perquè estem obsolets.
Una cosa xula.
A mi no se me'n van els dits cap a la pantalla quan treballo amb el PC. El meu fill, sí.
Una cosa per una clocada d'ulls als dissenyadors, parlàvem dels iPads i els dissenyadors. Aquest nou iPad Pro, el de 9,7 polzades, té una nova característica per la gent que dibuixa o retoca fotografies o està treballant amb imatges, i és que té uns sensors de lluminositat que adapten el color de la pantalla a la temperatura. Hem de marxar, però no vull fer-ho sense que el Ryan s'expliqui què fa, sí, el que pot explicar, eh?
Estic molt content. Després de 2 anys a Londres, ara estic a Barcelona.
Estàs molt content, això està molt bé.
Sí, no estic que tu estaves molt content, Marc, però ja t'ho dic jo. Sí, estic molt content. Estic treballant en una empresa que es diu Skyscanner, que és un cercador un metacercador, si tu vols, de vols, hotels i cotxes. I ara mateix estic treballant en un nou producte que més o menys hem tret, no aquí a Espanya, de moment només al Regne Unit, en el qual, a més, acabem de pivotar, i que, si tot va bé, canviarà la forma de que tenim, o de moment les empreses tenen, d'organitzar vols dels seus empleats, i en el futur intentarem canviar la forma de que tothom organitzem i comprem els nostres vols. Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor.
Early in the morning. Hey, ho! Doncs, Rai, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, i a tots els oients, doncs, desitjar-vos unes bones festes, si ens escolteu abans de les festes de Setmana Santa. Nosaltres descansarem una setmana i d'aquí 15 dies tornem. Que vagi molt bé, passeu-vos-ho molt bé. Avui hem estat ha estat un programa especial, per això no tenim propostes mosseguis, les deixarem pel proper programa. Una abraçada i fins ben aviat. Hey ho, let's go! Hey ho, let's go!